El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Us expliquem ara que la Comissió de la Convivència de Sabadell es reuneix aquesta tarda i abans de donar el tret de sortida a l'activitat hi haurà una xerrada titulada L'augment del populisme i l'entrada de l'extrema dreta a les institucions. L'acte comptarà amb la presència d'Héctor Sánchez Margalef, investigador del CIDOB, que és un centre de recerca en relacions internacionals, i amb Xavier Rius Sant, periodista i escriptor especialitzat en conflictes internacionals i en qüestions com la immigració, el turisme i l'extrema dreta. I amb qui podem conversar aquesta hora al cafè de la ràdio. Xavier Rius Sant, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Informar sobre l'extrema dreta és un dels grans temes que hi ha damunt la taula en el periodisme actualment. Com s'ha de fer? Com s'ha d'informar sobre l'extrema dreta?
Esclar, a veure, quan estan les institucions s'ha de dir que ha votat cada partit, que proposa cada partit, i no pots ignorar-ho, tampoc, i no ho pots ignorar perquè encara que es vulgui fer cordons sanitaris, davant una proposta i es votant a favor, votant en contra, abstenint-se o sortint al lavabo per no tal, fan que una cosa s'aprovi o no s'aprovi, amb la qual s'ha de parlar d'ells. El que passa que s'ha d'anar, quan se'ls entrevista, s'ha d'anar, diguem, preparats, perquè acostumen a tenir una gran capacitat de mentir, de tergiversar, d'enredar el periodista, que a vegades, si l'informador va una miqueta així amb el guir i la mà, doncs hi ha molts dirigents ultres que se'ls mengen. No sé, ahir veia a Televisió Espanyola, per exemple, que anava 24 hores, que entrevistaven a Rocío Monasterio, la cap de llista a les autonòmiques de Madrid, no? I llavors començava a acusar en el periodista aquesta cadena no s'ha fet boicot, perquè llavors la periodista treu les imatges i diu mentira. Posa les imatges del telediari d'ahir i diu, bueno, jo lo que he dicho que no es trata... Vull dir, cada vegada s'inventa una nova mentida i es menja en l'informador, amb la qual cosa has d'anar preparat. Igual que quan et surten en temes d'ajuda, que els immigrants es queden les ajudes, que els immigrants... que no tots els delinqüents són immigrants, però la majoria de delinqüents sí que són immigrants. Quan et surten amb aquests arguments, n'ha preparat perquè, si no, et desarmen i aprofiten l'entrevista per deixar anar un discurs d'odi per legitimar, diguem, les pors de les que s'alimenten en les eleccions.
Per tant, fer aquests cordons sanitaris dels que es parla molt, també en l'àmbit polític a l'hora d'arribar a acords i pactes, serveix d'alguna cosa?
El que serveix és que jo de ningun partit deliberadament no busqui l'acord amb aquest per tombar l'altre. No sé si me saps què vull dir. Però, esclar, després ells votaran una cosa o una altra. Per mi el cordó sanitari més important és no fer-se amb... no donar-los ni al govern, és a dir, que no estigui del govern, ni que un govern se sustenti per ells. Però després les majories, amb una votació, ells les poden decantar. Però diguem, i sobretot no utilitzar-los per enfonsar l'altre. Per exemple, a Catalunya va haver-hi fa uns anys Plataforma per Catalunya, Sabadell no va tenir representació, però tenia 67 regidors a tot Catalunya, no? I alguns municipis, doncs van haver-hi, aquí va ser sobretot alcaldes d'Unió Democràtica de Catalunya, penso en el que era de Salt, Jaume Torramader, que utilitzaven aquests partits per enfonsar en els socialistes, per exemple, no? Vull dir, ho poden fer altres partits. És a dir, que un partit no s'utilitzi i amb la seva estratègia, però després ells existeixen i ells voten sí o abstenció, i esclar, és inevitable. I sobretot és amb el tema d'immigració, no fer el que, per exemple, ha fet alguns partits, inclús ho va fer el Manuel Valls a França, que és dir, legitimar els seus discursos. I si llavors la dreta o el centre o fins algun socialista legitima els seus discursos, llavors els acabes donant la raó i, evidentment, sempre els que ho surten guanyant electoralment són els ultres, sempre, sempre, sempre.
Per tant, establir bé la qüestió del que diuen, no?, i de com ho diuen, perquè de fet aquesta és una altra pregunta que tenia preparada, no? La immigració és un dels teus temes, no?, un de les qüestions en els quals ets expert i que de fet va molt lligada, no?, a l'extrema dreta en els seus discursos. Per què s'agafen tant a la immigració?
Bueno, a veure, perquè parteixen d'emocions, i parteixen de l'emoció que surt de la identitat d'aquí. Qui sóc jo, qui som nosaltres, què tenim? Llavors som nosaltres, però hi ha uns que són ells, els immigrants. I llavors, si es plantegen com un perill, com uns enemics, com que ens volen treure la feina i que volen canviar els nostres costums, apel·len a aquest tema tan emocional i també al tema de la seguretat, que llavors doncs, és d'on surten. I quan comencen a sortir els bulos, les exageracions, així, la gent vota per emocions. I el tema dels de fora vingueren, de casa ens tragueren. Això es diu aquí a Catalunya, no? Doncs, apel·lant aquí ho fan. Però hem de tenir en compte que l'ultradreta a Espanya, disculpa, i a Catalunya, ha vingut no tant pel, ha entrat no tant pel tema de la immigració, que era el que feia Anglada i Plataforma perquè tenia el seu sostre, sinó que han entrat més pel tema de la unitat d'Espanya, que és una altra també de les emocions, no? És a dir, l'estat espanyol no resol la diversitat, la pluralitat lingüística, i una mica la resposta, el, no, és a dir, la resposta que dona pel catalanisme i Catalunya després de la sentència de l'Estatut, que es vol anar cap a la independència, això molta gent d'Espanya veu com una agressió. Nos van arrebatar algo que és nuestro. Tornem a les emocions. I llavors, anant amb aquí, doncs amb això d'Espanya és una, no 51, és com han entrat. Sobretot pel tema de la unitat d'Espanya, unit després també a descontents del PP, doncs per no haver derogat la llei de l'avortament, pel tema del matrimoni homosexual, o així. I llavors és una ultradreta aquí molt més catòlica conservadora que la que pot ser la Marine Le Pen a França, que defensa el dret a l'avortament i el dret al i té dirigents homosexuals, que a més ho diuen. Aquí és una ultradreta molt més religiosa i la unitat d'Espanya. No tant la immigració. La immigració quedaria en tercer lloc dels seus elements.
I, de fet, a Catalunya tot just acaba d'entrar, no? Vox al Parlament de Catalunya, en aquest Parlament encara sense govern, no? Pendents de si realment s'acaba trebant o no s'acaba trebant un acord d'investidura, però el repte ara per Catalunya, com aquell qui diu, comença, no? Sobre com afrontar aquesta qüestió.
Bueno, a Catalunya hi ha una anomalia que algun dia els politòlegs hauran d'estudiar, perquè no hi ha hagut mai cap partit que tingui dos diputats a Madrid, 11 al Parlament, però en canvi no tingui regidors. Els únics regidors que té a tot Catalunya a Vox són els tres de Salt, que eren ja de Plataforma per Catalunya, i van fer un canvi de cartell doncs, dos mesos abans o tres, no? Però que, de fet, el curiós és que no tenen regidors en lloc, i això és una sort, perquè on intoxiquen molt és en els municipis, no? En els plans, que diu, que diu una veïna que l'assistenta social regala els cotxets de nadó, de bebè, a les marroquines, però amb una senyora vídua catalana... És a dir, i no els tenim intoxicant els ajuntaments, que és el que fan molt i quan neixen els bulos, els rumors. Els tindrem al Parlament i els tenim a Madrid. I amb el Parlament de Catalunya hem de tenir clar que si no es constitueix govern, com potser un tercer o un quart dels elements de l'ultradreta és l'antipolítica, el tema de la casta política, el tema dels polítics vividors, ells s'exageren dir, mira aquí, tanta independència, tanta hòstia, tant no sé què, no es passen d'acord i hem de repetir eleccions. Vull dir que si no es constitueix govern i repeteixen eleccions, és probable, com el vot antipolítica és un dels que ells recullen, creixeran.
La xerrada d'avui a la Comissió de Convivència, aquesta trobada doncs, amb el Xavier Rius i l'Héctor Sánchez, parla d'aquest augment del populisme i l'entrada de l'extrema dreta. I l'última pregunta que et volia fer és això, populisme i extrema dreta van sempre de la mà, però també hi ha populisme sense extrema dreta?
A veure, el populisme pot ser d'extrema dreta o també pot ser de dreta, o bueno, no sé si és dreta o extrema dreta, la senyora Ayuso, però, per exemple, quan va sorgir Podemos, els que feia molts anys que seguíem a Josep Anglada, però després de Catalunya vam tenir un xoc, perquè l'Anglada sempre deia als plens de Vic, en els plens municipals, dirigint-se al Vila de Badal, l'alcalde, senyor Vila de Badal, aquesta casta política podrida, aquesta casta, sempre s'hi deia casta política podrida. I com veiem en el Pablo Iglesias quan apareix en Podemos, dient la casta política, és a dir, de deslegitimar els de tots, i tu ets l'escollit, tu ets l'únic que no ets casta, això és una cosa que també ho pot haver fet l'esquerra, i ho va fer Podemos al començament, després afortunadament no ho ha fet, però diguem, aquesta xina...
És a dir, Podemos va començar fent populisme?
Home, el Pablo Iglesias utilitzava un argument que aquí només hauria utilitzat l'Anglada, la casta política, la casta política, la casta política, com una màfia de vivir. Ell ho deia, i és clar, aquest toc va molestar sobretot a molta gent, els que eren més del sector d'Izquierda Unida, d'Iniciativa aquí, però allò era un toc populista, saps? Utilitzar un eslògan de la casta política, de ellos los malos, nosotros los buenos. I això és populisme, i això ho pot fer tothom. També hi pot haver hagut populisme amb el procés, però vaja, afortunadament han sigut situacions en moments molt puntuals, eh? Molt puntuals.
Xavier Riusant, moltes gràcies per haver atès avui la trucada del cafè de la ràdio. Que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia.